Maricel, 107.8 FM.
I tot plegat perquè aquest proper divendres a les 7 de la tarda a l'Espai Cultural Pere Stampfli, a les 7 de la tarda, una hora més tard que es obrin les portes obertes de l'escorxador, que és a les 6, o sigui que poden anar a l'escorxador i després poden anar al Pere Stampfli. Com dèiem, el grup d'estudis sitgetans es programa la conferència Excavant els maies antics amb els maies actuals ex-Betún. És evident que els maies antics doncs ja no hi són, i els maia, i els que hi ha ara són els maies actuals, que són els descendents dels maies antics i que són els que, òbviament, estan ajudant a Joan García Targa i a tot el seu equip en aquesta excavació d'una antiga ciutat maia a la península del Yucatán. Joan, bon dia.
Bon dia.
Veu anar al desembre.
Veu anar al desembre, sí, sí.
I al desembre torneu.
Sí, perquè és una època que s'ha de congeniar els calendaris o les agendes dels treballadors, que són 7, més dels arqueòlegs, que alguns són d'aquí, alguns són d'allà, que tots treballem i tenim les nostres ocupacions i les nostres vides, i últimament anem amb aquestes dates, que és la que ens va millor més o menys a tot, i per això anem. I a més és una època que fa menys calor dintre del molt calor que fa allà, i per tant que s'està més bé a nivell climatològic pels europeus. Els que viuen allà també passen calor, però ho porten amb més dignitat que nosaltres, perquè estan més acostumats.
A veure, fem una miqueta de recordatori, de background. Què és ex-Betún i què esteu fent allà?
Bueno, ex-Betún és una ciutat maia que està molt a prop d'una ciutat bastant coneguda a nivell turístic, que es diu Izamal. Estaria en una hora de Chichen Itza, més o menys, que és un lloc encara més conegut. I el meu vincle amb aquest lloc comença l'any 94, que jo treballava per Mexicans, per l'Institut Nacional d'Antropologia i Història, i em demanen que si vull anar a localitzar una ciutat que formava part d'un atlas, és a dir, que ja es coneixia de forma molt esquemàtica, i que si volia anar amb dos o tres treballadors i un guia per veure. Jo em vaig apuntar perquè era bastant més jove que ara. Ara també m'apunto les coses, però amb més precaució.
94 m'has dit?
94.
30 anys.
Sí, la prehistòria.
Seguim.
I aleshores vam fer uns primers treballs, vam localitzar el lloc, vam anar amb un GPS, ho vam geolocalitzar una altra vegada, i vam passar uns anys fins que uns altres companys del mateix projecte mexicà amb el que jo participava també van anar i van fer un segon plànol més bo, diguem-ne, perquè en sabien més i van estar més dies. I l'any 2018, tot i que jo havia anat amb estudiants, jo a part d'anar a excavacions i molts anys a donar classes i tal a universitats mexicanes, i aleshores, arran d'una conversa amb un amic, vaig dir, escolta, doncs podríem engegar un projecte, una iniciativa d'excavació, etcètera, etcètera, perquè tenia molt vincle amb gent del poble del costat, que es diu Tecal de Venegas, amb gent que jo m'emportava estudiants a fer pràctiques de patrimoni o d'arqueologia, a fer una sèrie de coses, no? I amb aquesta història, amb aquest lligam amb el lloc, vam començar a treballar primer l'any 2018 jo sol, me'n vaig anar dos dies amb uns treballadors, i un col·lega mexicà, i després, a partir del 2019, hi ha treballadors per mitjà de patrocini que surt d'aquí de Sitges, en part de l'empresa Sunway, a la que li estic molt agraït, i a partir del 2021 també amb el recolzament inestimable de la Fundació Catalunya Amèrica amb seu a Badalona, a Sant Jeroni de la Murtra, un monestir. I el que fem què és? Pues, bueno, com que els recursos que tenim són finits, amb aquests recursos què podem fer? Pues, fem recorreguts en superfície i geolocalització de les estructures, de molts edificis que hi han dins de la selva, i que netejant-los mínimament es poden identificar. Fem sondejos amb aquests edificis, és a dir, fem pous per saber una mica el moment d'ocupació i què feien i quin tipus de ceràmica hi havia i el tipus de vida quotidiana que podia fer la gent que vivia en aquell espai en concret. I també fem vols de dron, amb la qual cosa tenim la foto que surt a la portada d'aquesta xerrada, el cartellet de difusió, és precisament un vol de dron fet amb un dels edificis principals que té 17 metres d'alçada i 45 de costat, on vam fer l'any passat una neteja intensa de la vegetació per poder fer un tall de dalt a baix d'una de les cantonades de la piràmide i poder veure com era l'edifici a nivell extern, no? És a dir, fem aquest tipus de feines, però a part, per exemple, l'any passat va venir un especialista en botànica i vam fer un inventari exhaustiu de totes les plantes que hi han. Aquest espai, que es diu Shvatun, el lloc arqueològic, està dins d'un parc ecoarqueològic de 500 hectàrees, és a dir, molt gran, que es diu Oswats, i que gestiona una comunitat indígena, maia, de Tecal de Benegas. Per tant, és com si tinguéssim aquí el parc del Montseny, per entendre'ns, i dintre del parc del Montseny hi haguessin llocs arqueològics, que de fet hi ha. Vale? Aleshores, aquí seria exactament el mateix. Per tant, és un espai protegit, amb una flora endèmica, i que intentem conèixer-la i també veure si els maies, a partir de les mostres que tenim, etc., també podien haver aprofitat aquestes mateixes espècies naturals des d'ús medicinal, de la farmacopea, fins als llindars dels edificis a nivell de fusta fet a servir per qüestions de carpinteria, etc., etc., etc. Per tant, és un estudi integral que la tercera pota és social, perquè a part de donar feina a gent de la població aquesta que us he esmentat, a Tecal de Benegas, treballem una mica la interacció entre la gent i les restes, veure quins vincles, quines històries es generen.
Perquè aquest any l'has titulat la conferència Excavant els maies antics amb els maies actuals, i aquesta és a dir, fins a quin punt són conscients que estan excavant la seva pròpia història?
Bueno, primer que el títol és el que et deia fa un moment, que com que fem conferències aquí, conferències a Mèxic, se m'acaben les idees sobre títols. I aleshores potser no és gaire clarificador i la gent es pot fer un lío, però és que és tal qual. És
per
a dir,
això, per això.
Avui en dia treballem amb treballadors maies, que entre ells parlen en maia, i excavem els seus avantpassats. És a dir, que té una coherència total. El vincle que ells estableixen depèn. Hi ha alguns que els consideren com uns avantpassats, hi ha uns altres que no tenen cap vincle o no volen tenir cap vincle. Ja sabem, i aquí a Catalunya ho veiem, que hi ha gent que està enamorada del país on viu i gent que voldria viure en un altre país. Bueno, hi ha gent de tot. Allà també passa. Vale? No som els únics que tenim aquests problemes lingüístics, culturals, etc. I hi ha de tot. Fins i tot dintre del grup de persones que venen a treballar amb nosaltres, hi ha dels més sensibles envers del seu passat, fins als, sobretot, els més joves, que volen saber poc o gens. Vale? I pràcticament no entenen el maia, mentre que la gent més gran parla pràcticament en maia i poquet en castellà.
D'acord. Vale? El maia, entenc que no té res a veure amb, amb el
no,
castellà.
No, perquè és gutural. És una, si nosaltres som llatins i ells són d'un tronc comú de llengües mesoamericanes, a més és gutural, és aspirada, o sigui, és molt complicat.
Vale.
Vale? És a dir, jo a base d'anar des de fa 30 anys, clar, no és una llengua que diguis, bueno, l'anglès amb una mica de gramàtica i això pots en sortir amb una conversa i tal. No, ja ho has d'estudiar. És a dir, jo, després de tants anys, sé algunes frases, insults, òbviament, és el que aprens primer, vale? Bromes, chascarrillos, i després coses molt vinculades amb l'entorn natural. És a dir, és una societat agrícola, i aleshores hi ha molt de vincle amb la natura, amb la terra, amb el vent, amb l'aire, amb la pluja, vale? I tot això ho incorporen, tant els maies del passat com els maies actuals. És molt interessant tot això del llenguatge. Donem unes conferències normalment a Izamal, que el director és lingüista. Aleshores ens posa en evidència cada vegada que anem que no pronunciem bé Shvatun. I aleshores ell ho pronuncia, ell és lingüista, professional i traductor de llengua maia, i clar, evidentment ho fa molt millor que nosaltres.
Si hem d'aquí o allà. Nosaltres ho llegim, això, amb la nostra fonètica.
Exacte. Això s'ha d'aspirar i fer diferent. Uf. Jo intento fer com diu ell, però...
No.
Sense...
Pots provar?
No, és que és així, és Shvatun, però clar, és que quan ho diuen ells, sona diferent.
Sona diferent, val.
Bueno, és com quan vas, a Escòcia, no?
Sí, clar, exacte.
I tu intentes anar amb el teu anglès de bàsica, d'escola pública, en el meu cas, o concertada, i clar, te n'adones que això no et serveix quan vas allà.
D'acord. Clar, hem de pensar com... Quan tu vas anar l'any 94, això era selva només, no?
I ara també ho és.
D'acord, però ara és selva amb pedres.
No, era selva amb pedres, però era selva amb pedres pràcticament desconeguda. Aleshores, una de les tasques que fem, i aquesta xerrada de la que estem parlant forma part d'això, seria, nosaltres ens encanta anar allà, perquè ens encanta estar a la natura, desconnectats, no sé què, durant un temps a l'any, després la gent torna als seus hàbitats normals, però ja fem moltes xerrades. I una que vam fer l'any passat, que va ser, jo crec que la més gratificant que he fet fins ara, allà, va ser en una escola, i va ser molt divertit, perquè era una escola del poblet on vivim, que es diu Soncawich, i clar, estava pràcticament tota l'escola. Aleshores, va ser molt divertit i, a més, molt estrany, no molt friqui, si em permets, perquè uns espanyols i mexicans no maies els estaven explicant a uns nens maies qui eren els maies. Aleshores, clar, era un xoc cultural important, no? Però aleshores els vam ensenyar imatges de llocs potser coneguts per ells, com Chichen Itza, Uxmal, etc. Però clar, el problema que hi ha allà i que ens ho van corroborar els professors és que a les línies educatives pràcticament no parlen dels maies. És com si aquí no parlessin dels romans. No? És molt estrany.
D'acord. I això és perquè la cultura imperant és la mexicana i s'ha acabat? O...
És molt... Mèxic, sempre que vinc aquí ho dic, és un país molt estrany perquè posa en valor els maies morts, si em permets, però en canvi els maies vius que hi ha ara, que hi ha molts, uns 8-9 milions de maia parlants a Mèxic, en aquest cas als estats del sud-est i tal, passen molta precarietat econòmica, misèria, problemes d'escolarització, problemes de serveis socials, molts problemes. En canvi, es fan uns museus meravellosos dels maies del passat, i jo sóc arqueòleg, i em satisfà molt.
Ja, però això atrau el turisme.
Clar, això genera divises, mentre que l'altre només genera problemes, entre cometes. Clar, és la història de sempre, no? Què t'ho de dir?
La cosa deu anar per aquí.
Sí, no, clar. Aquí,
tampoc som il·lusos.
Clar, els morts no picaran la porta i et diran, escolta, que tenim problemes de salubritat.
Al revés, clar. Tu vas allà, precisament, perquè t'interessen aquests morts.
Clar. Però quan vas allà, és a dir, jo vaig anar la primera vegada l'any 89 i clar, vas amb la il·lusió de veure restes i tal, no sé què, i vaig veure totes les del món mundial que vaig poder veure. Després he anat veient, però molt menys. Però al final amb el que et quedes és amb la gent. És a dir, les estones que estem parlant amb aquesta gent que tenim de treballadors són molt gratificants perquè no es parla de feina. T'expliquen històries, vale? Els maies creuen amb els aluixes, que són una sèrie de, com de personatges que viuen a la selva, com si fossin fades, vale? I aleshores hi ha moltíssimes històries d'aquestos aluixes, que són els protectors de la selva, i que no els pots fer emprenyar. O sigui, has de ser bo, per entendre'ns. I nosaltres, com a occidentals, que sempre anem amb una prepotència, no? Com si tinguéssim la veritat absoluta, te n'adones que ells hi creuen. I aleshores, per no fer-los enfadar, els hi posen una sèrie d'ofrenes. I les ofrenes són de lo més variopintes, des de cigarros fins a Coca-Cola. És molt estrany. Vale? Però existeixen. De fet, hi ha hotels, hi ha un hotel important a Mèrida, que és la capital de l'estat, que es diu Los Aluixes. O hi ha reproduccions d'aluixes que són com nans, alguns benefactors, uns altres que millor que no els emprenyis, depèn del dia que tinguin, però bueno, hi ha tota una casuística. Llavors, parlem d'això i t'expliquen coses que no tenen res a veure amb la nostra vida quotidiana d'aquí. Vale? Llavors, per nosaltres i pels mexicans que venen a treballar amb nosaltres, tot i que tenen més experiència perquè ells viuen allà i treballen allà i tot això, doncs és una desconnexió total. Tant a nivell de no rebre missatges de mòbil, que sempre ho dic, com a nivell de canviar de rutina completament. Vale, jo aquí estic sempre pendent de que si les factures, que si no sé què, que les excavacions, els permisos, els tràmits, el no sé què, que si vas aquí, que si vas allà, que no et saltis una cita amb la que has quedat, una reunió, una convocatòria de la ràdio, o el que sigui, que alguna vegada m'ha passat. I en canvi, escolta, és un silenci i et dediques a una sola cosa, disfrutes, acabes fet pols cada dia, perquè és molt cansat, ens aixequem d'hora, hi ha mosquits, garrapates, serps, no sé què, el que vulguis, però acabes el dia i dius, ostres, m'ho he passat molt bé.
D'acord,
i no he tingut que fer cap paper, cap, cap tramitació, ja l'he fet abans. I quan estàs allà és per... No dic que siguin vacances, perquè no són vacances.
Omples el dipòsit quan vas allà.
Omples el dipòsit. Vale? En el meu cas, i en el cas d'alguns que venen d'aquí, igual, perquè ho xerrem i és veritat, és una desconnexió.
D'acord. Desconnectes, fas una tasca, òbviament, d'investigació en allò que t'agrada.
Sí, clar, clar, clar. Mira, ara estem fent 4 articles, un per una revista que es diu Arqueologia Mexicana, un altre d'un llibre que estic fent amb un col·lega mexicà a Oxford, sobre l'aigua i la gestió de l'aigua a Mesoamèrica, diferents cultures, i presentem un article d'Eix Batum, que a més el nom d'Eix Batum vol dir lloc on es recull l'aigua, per a més, vale? Perquè està envoltat de llacunes, de cenotes, etc.
De mosquits.
De mosquits, evidentment, de mosquits.
Si aigua...
Vale? Per tant, bueno, estem constantment i fem xerrades online i expliquem tot el que puguem i revistes d'investigació i en diaris a nivell local, a nivell d'aquí, d'allà, la persona que ens facilita l'allotjament a Soncawich és periodista, va contactar amb mi, no ens coneixíem de res, i tenim com un tracte, ella ens deixa a casa seva, i a més no únicament ens la deixa, es diu Marta, és un amor, sinó que a més l'any passat se'm va acudir i escolta, és que ens faria falta una nevera, i vaig estar mirant neveres de segona mà, i quan vaig arribar teníem una nevera, perquè fa molta calor i no pots comprar coses i deixar-les allà perquè se't fan malbé. O sigui, aquí les pots deixar 3-4 dies, allà ara estaven l'altre dia a 43 graus, 55 de sensació de calor, que no pots deixar res, un iogurt, res.
Surt caminant el iogurt.
Clar, surt caminant. Per tant, és un canvi de perspectiva. Mira, coses, l'altre dia parlava amb una amiga d'aquí. Clar, quan t'aixeques, aquí el primer que fas és et rentes la cara, et rentes les dents, et dutxes, el que sigui. I quan et poses les sabates no hi ha cap problema. Allà em van dir el primer any que vaig anar-hi que hi ha tota una sèrie d'animals que busquen la humitat, entre altres, de les sabates. I alguns d'aquests animals són taràntules. Aleshores em van dir, agafa com a costum, abans de ficar-te les sabates, girar-les per veure què cau. Vale? I això ho havia fet molts anys. I com que mai havia sortit res d'allò, dic, semblo idiota. Fins que una vegada em va sortir una taràntula dins les sabates. I des d'aleshores, òbviament, ho continuo fent.
Vale? No és que cada dia es fiqui una taràntula,
no,
però clar, la prevenció l'has de tenir.
La prevenció l'has de tenir. Es col·loca les sabates en alt, o si fas una sèrie de profilaxis, diguem-ne, de cura prèvia a rutines que aquí pues no les fas.
A veure, estàvem parlant d'aquesta gent que us ajuden, d'aquesta escola, i del vincle tallat, en certa mesura, que tenen en el seu passat, tot i tenir una llengua que entenc que la llengua maia és la llengua que devien parlar els habitants de...
Bueno, ells parlen una variant de maia que es diu Yucatec,
sí,
que és la més abundant a nivell demogràfic, que seria tot el que seria al nord de la península de Yucatán. Aleshores, segons els lingüistes...
Pues, escolta'm una cosa. Em diu l'Albert que té un tall de veu,
sí,
en aquest llenguatge. Més que res perquè ens fem la,
sí,
ens fem la idea. Vinga.
Tu me llante o te lo, tu això, o sea. Ah, le ve que pues mi trama hoy que però cura trobar. Ai, no me, o tiene cha cosa.
Secundaria, y este maestro com anja en cada hora o
Això és maia.
Això és maia yucatec.
Yucatec.
Aleshores, com pots veure, no s'entén absolutament res.
Absolutament res.
Vale? Jo, si l'escoltés 3 o 4 vegades, podria veure si hi ha alguna paraula que sé, com lum, que és terra, o com ec, que és negre, o estel, o balam, que és jaguar, o no sé què. Clar, a més, és una llengua que incorpora molt la natura al seu discurs. Que nosaltres no incorporem la natura, pràcticament. Només l'aigua, el mar, no sé què. ells incorporen molts elements de la natura dins les seves converses, no? I aleshores s'ha d'aprendre, s'ha d'estudiar, com pots comprovar perfectament, perquè no s'entén un borrall. Vale? Aleshores, clar, això és el primer. La llengua maia la continuen parlant, el maia yucatec entre ells. I desigualment parlen en castellà amb dificultats perquè tu te n'adones que estan traduint.
D'acord. El castellà que l'aprenen a l'escola?
Sí, l'aprenen a l'escola, però clar, tu pots aprendre el castellà a l'escola, però si quan tornes a casa no parles castellà, sinó que amb el teu pare, la teva mare, amb el teu avi parles en maia, i a l'escola estàs 8 hores i a casa estàs moltes més els caps de setmana, més no sé què, doncs és lògic que parlis amb més facilitat el maia. Per exemple, aquest any ens va venir una noia que era maia parlant. Vale? És a dir, van venir una... A part dels arqueòlegs, un dels arqueòlegs, que es diu Heiser, va portar unes alumnes seves d'una universitat a Pisté, que està al costat de Chichen Itza. Una d'aquestes noies està estudiant turisme, igual que els altres dos, però a més era maia parlant perquè la seva comunitat, ella, amb la seva família, parlava en maia, però crec que a més era youtuber. Clar. Aleshores, clar, youtuber en maia, jo no he sentit res, però ha de ser complicat. Vale? O tiktoker o qualsevol cosa d'aquestes, no? Ja no dic rapejar, que també n'hi ha gent que rapeja en maia. Vale?
Per tant, és un idioma que l'aprenen a casa.
L'aprenen a casa. Sí que hi ha, per exemple, els telenotícies, al final hi ha un resum en maia.
Ah.
Vale? Hi ha cadenes locals. Hi ha ràdios que fan abstracts o que fan alguns programes íntegres en maia.
Però no hi ha una clara consciència... encara que ells parlin en maia, sí, de ser una comunitat diferenciada, o sí que hi és?
Sí, és diferenciada amb la misèria, en part.
D'acord.
Això els unifica. Però també els unifica que són votants, igual que tu i que jo.
D'acord.
I aleshores, al final...
Però hi ha alternatives específiques?
Bueno, a vegades surt algun líder o lideresa que és més sensible... cap a les necessitats.
Els zapatistes eren de per allà?
No, eren de Chiapas.
Eren de Chiapas, no...
Eren de Chiapas. A més, per exemple, les variants que es parla de maia Chiapas, que és el Chol, el Tojolabal està desaparegut, el Chuj, etc., molts d'ells no s'entenen entre si.
Vale.
Perquè són diverses branques d'un protomaia que va sortir fa 2.000 anys abans de Crist, no? Aleshores, clar, no hi ha aquesta... Fa uns anys... va haver-hi una sèrie de presidents d'estat, de Mèxic, de Guatemala, tal, que van fer el que es va dir la ruta maia. ¿Vale? Com signar un conveni entre tots els països que havien tingut una ocupació maia a l'antiguitat, de cohesionar-se. Però era més pel turisme, el que parlàvem abans. No era tant per dir, escolta, tenim un patrimoni humà, social, cultural, lingüístic, no sé què, no sé quant, anem a potenciar-ho, no. Era potenciar la part turística.
Correcte.
Vale? Construir carreteres per poder arribar als jocs, posar en valor, que no ens sembla malament.
Esdeveniments folclòrics...
Clar, folclòrics d'aquella manera, m'entens? O sigui, més pensant en el que li agrada a l'usuari turístic que ve de lluny que fer una cosa, diguem-ne, seriosa sobre la realitat passada i actual d'aquestes comunitats... Jo vaig fer la tesi sobre Chiapas i em vaig moure molt per Chiapas, que abans ho esmentaves tu, i clar, veus que hi ha anacronismes, veus que hi ha problemes d'això, a part de la seguretat, etcètera, de que si estàs en una comunitat indígena i has d'anar al centre de salut, igual trigues un dia. Perquè a més, així com Yucatán és pla, Chiapas... és muntanyós, en algunes zones. O sigui, esclar, hi ha una arrítmia, és el que li passa als països grans, són tecnològicament molt avançats al nord de Mèxic, Monterrey, etc., o fins i tot el DF, però en canvi, a mesura que vas cap al sud, que hi ha més població indígena, clar, és difícil de gestionar tot això. Tens una població molt abundant, que funciona amb uns altres paràmetres, i que a vegades no saps com gestionar tot això, que tenen un idioma, a part del castellà, però hi ha moltes comunitats on el castellà és la segona llengua, Llavors, esclar, és una problemàtica.
Aquesta informació no ens acaba d'arribar.
No, clar, de Mèxic només t'arriba els narcos, els assassinats de Ciudad Juárez, o jo què sé, o coses a la Ciutat de Mèxic, quan hi ha alguna desgràcia. Però igual que d'aquí a allà, eh?
Ah, sí, el mateix.
Sí, d'aquí a allà passa igual.
A veure, avui, veus, en lloc de parlar tant de pedres, hem parlat una miqueta més de l'entorn, que no deixa de ser, com ens comentava el Joan, l'entorn és una pota important en el projecte.
Evidentment. És a dir, al final els projectes els fan les persones, no? Uh-huh. Siguin d'aquí i d'allà, i el bo que té aquest projecte és que és un projecte solidari i empàtic. És a dir, entre tots els membres del projecte, com que ningú cobra res, excepte els treballadors, la compensació de la feina feta és a base de les publicacions, a base de les conferències, a base de que tots facin currículum. A mi potser hi ha la Carmen Varela, que és la codirectora del projecte, o amb l'Héctor Hernández, que també és codirector i que és professor, potser no li cal tant, però els que encara són més joves i tal, sí que els hi cal molt per poder optar a concursos públics o el que sigui, i és la manera de compensar-ho. Uh-huh. I a part que ho fem tots plegats. Ara, per exemple, estem fent un i tenim un grup de WhatsApp i fem pluges d'idees i fem no sé què perquè tothom participi. I es diu, escolta, si un no es veu en cor, està en un moment vital que no es veu en cor de fer certes coses, que ho digui, no passa res. Serem igual d'amics.
Escolta, Joan, clar, aneu cada any cap allà. Això s'ha convertit gairebé en un projecte vital, entenc.
Sí, és un dels projectes que tinc.
Però clar, el projecte té un camí, té una estructura. Penses, home, hem d'arribar a tal lloc com a mínim. O anem fent?
No, a veure, nosaltres mentre tinguem els recursos que tenim ara, que són molt bàsics, anem fent el que puguem. Optem a concursos públics tant aquí de l'Estat com ara començarem també a Mèxic, intentem aconseguir més patrocini. Clar, mentre no el tinguem ens hem de constrenyir o ens hem d'adaptar al que tenim, als recursos que tenim, a X centenars o milers d'euros. Amb el moment que puguem obtenir més, podem fer-ho. Clar, programar és molt difícil. Clar, mira, jo estic a Darró, a Vilanova, i ho saps. Allà és més fàcil, no tens la vegetació pel mig. Que nosaltres vam fer aquesta neteja per fer aquest tall l'any passat. Tornarem aquest any i estarà igual la vegetació que l'any passat.
Ja, però allò creix a 100 per hora.
Clar, aleshores, clar, no és allò que diguis, ostres, és que fas una feina i et dura. No, no. O sigui, ara s'estan morint inundats de pluja, per exemple. Tota la pluja que ens falta a nosaltres la tenen a Yucatán. Avui sortien memes a Facebook i a Instagram dient, por favor, que no llova més, perquè estan inundats. Aleshores, clar, el grau de creixement de la vegetació també t'hipoteca, perquè cada vegada que tu has de fer un vol de dron necessites netejar molt bé una estructura sapiguent segur que l'any següent, si tornes a anar-hi perquè no has acabat, tindràs que tornar a netejar-la. Per exemple, aquest any passat vam netejar una estructura que no ens va donar temps a fer el vol de dron i la vam tenir que tornar a netejar. I vam demanar disculpes als treballadors. Escolta, ho sento, toco una altra vegada aquesta, a més que era molt xula, però és igual.
D'acord.
Perquè la vegetació no t'espera.
Doncs, per tant, aquí això es va. Tornareu al desembre?
Sí, aquesta és la idea. Aquesta és la idea, tornar 3 setmanes entre el finals de novembre i cap al 15, crec que tinc el vol de tornada de desembre.
Doncs anirem parlant, perquè escolta, és la connexió mexicana o maia de Sitges, que anem parlant sempre en aquesta emissora, i a mesura que es va desenvolupant aquest projecte, que va començar, diguem com a idea primigènia en aquesta visita l'any 94, però que es va començar a concretar ja seriosament, com ens ha comentat en Joan, sobre el 2018.
El 2018.
Amb aquestes campanyes més o menys anuals. Al voltant de Ixbatún, que és aquesta ciutat maia, de mida mitjana, sempre ens ho ha dit en Joan.
Bueno, el que hem descobert...
Acabem.
El que hem descobert és que és molt més gran del que pensàvem.
Doncs és interessant per continuar, però clar, ja s'obre una selva i això no ho fa fàcil.
Això no ajuda, no.
Joan, moltes gràcies. Divendres 21 a les 7 de la tarda, a l'Stanfly, conferència.
Perfecte.
I a tots vostès, doncs això, són les 12. Moltes gràcies, com sempre, per l'atenció. Que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.